Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0.
Us agradaria veure, o almenys sentir-los, tenir notícia dels àngels? En què esteu pensant? En figures bíbliques, en figures mítiques? No. Parlem de figures de veritat, de gent que ajuda a l'altra gent, de gent que és al món amb aquest objectiu, obrint els braços, obrint les ales, per acollir els més desfavorits. Doncs si ho voleu, si voleu tenir-ne notícia, cada dijous a 8:15 a Ràdio Estel, nosaltres us portarem àngels.
Viu la Pasqua ortodoxa al Líban. Del 24 al 29 d'abril, descobreix la vall cristiana d'Orient amb el Club Més Amics. Les grutes de Heita, Arissa, el monestir de Sant Maron, Biblos, la vall de la Becà i molt més. Del 24 al 29 d'abril, al Líban amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Ràdio Estel.
Fem família, amb Joan Trias. Programa patrocinat per la Fundació Joaquim Molins Figueres.
Molt bona tarda, sigueu benvinguts a una nova edició del Fem Família d'avui. Ja ho sabeu, amb el nostre equip habitual, Antoni Huguet a les tecles del so i servidor Joan Trias. Com sempre, avui farem una entrevista molt, molt interessant, i és que després de que el passat cap de setmana al metro de Barcelona es visqués una nova agressió homòfoba, avui al Fem Família hem decidit parlar-ne d'aquesta problemàtica, de fet, d'aquesta xacra de l'homofòbia als nostres dies. En parlarem de tot plegat amb Eugeni Rodríguez, president de l'Observatori contra l'homofòbia. Però abans, com sempre, tindrem l'Infofamília amb les notícies més importants de la setmana i després l'agenda familiar. No us ho perdeu.
A Ràdio Estel, Fem Família.
Doncs comencem parlant amb aquest informe família d'avui del Consell de Ministres de divendres passat del govern espanyol, que va aprovar l'ampliació del permís de paternitat de 5 a 8 setmanes. La mesura està inclosa en el projecte de pressupostos per al proper 2019, per aquest, de fet, 2019, i forma part del pacte pels comptes entre l'executiu de Pedro Sánchez i Podem, i també estava acordat amb els sindicats. De fet, després d'aquest augment, l'any vinent el permís s'ampliarà a les 12 setmanes, fins a arribar a les 16 el 2021. I unes 200 entitats han denunciat aquest dimarts davant la Ciutat de la Justícia que s'estan estenent els desnonaments oberts sense data ni hora avisada, sobretot a la ciutat de Barcelona, i incomplint així la llei d'enjudiciament civil que recull la necessitat de fixar la data de l'execució. La plataforma Prou Desnonaments Oberts creu que el canvi de pràctica està motivat a l'intent de desmobilitzar la ciutadania per evitar els desnonaments. Calcula que el 2017 es van tirar endavant com a mínim 8 desnonaments oberts i el 2018 ja hi han estat 47. Per això han recollit signatures i queixes que han volgut lliurar a la jutgessa de Gana, Mercè Caso, a qui demanen una reunió per demanar que es publiquin les dades històriques i actuals de sentències de desnonaments amb data oberta. I una sentència dona suport a una escola bressol del Maresme que va denegar la matrícula a un nen no vacunat. El jutjat contenciós administratiu de Barcelona ha conclòs que els pares del menor obliden els drets dels altres i pretenen imposar una opció minoritària, la de no vacunar, per sobre del dret a la salut de la resta d'infants i les seves famílies. El conflicte va sorgir quan la família del menor va interposar una denúncia al maig contra l'Ajuntament de la localitat, que havia rebutjat matricular el nen perquè no tenia la cartilla de vacunes al dia. La família va al·legar així que no és obligatori vacunar-se. Va apel·lar a la llibertat ideològica i als suposats efectes adversos de la vacuna i va afegir que entenia que presentant el carnet de vacunes, encara que fos en blanc, ja complia el tràmit que demanava l'Ajuntament. En el judici va rebatre aquests arguments el cap de pediatria de l'Hospital Vall d'Hebron, Carlos Rodrigo, que va destacar que cap institució pública ni cap societat científica de prestigi accepta la tesi dels moviments contraris a les vacunes, sinó tot el contrari. La sentència posa de manifest així que la família no se l'ha obligat en cap moment a vacunar el seu fill, cosa que sí que passa en altres països. I amb la vista posada a les eleccions municipals del mes de maig i la configuració dels programes de les diferents candidatures, la Fundació Jaume Bofill ha elaborat un document amb 17 iniciatives que els consistoris podrien impulsar per lluitar contra la segregació escolar als municipis. Des de l'entitat es considera que les mesures liderades pels ajuntaments incrementen els seus resultats per la proximitat i el coneixement de la situació i el costum de treballar en xarxa. Joan Cuevas, cap de projectes de la Fundació, ha explicat que entre aquestes mesures destaca planificar l'oferta de places, reduir ràtios i identificar amb antelació l'alumnat amb necessitats educatives especials. Per Cuevas, per exemple, el nombre de places als centres educatius en entorns desfavorits que inicien un procés de segregació, cal limitar-lo per evitar que s'ompli amb l'alumnat del mateix entorn desfavorit o amb necessitats especials i, per tant, es condemni el centre a la segregació. D'altra banda, l'Aliança contra la Pobresa Energètica ha demanat una reunió amb urgència al conseller d'Interior Miquel Buch i al secretari general d'Interior Brauli Duart amb motiu dels incendis que van tenir lloc la setmana passada a les localitats de Badalona i a Manresa. Segons la plataforma, aquests incendis tenen una relació directa amb situacions de pobresa energètica i és urgent que la Generalitat actuï per evitar-les. Fa gairebé 2 anys, al febrer del 2017, l'APE i un col·lectiu de bombers van presentar una proposta d'implementació d'un protocol que ajudés a la diagnosi de la pobresa energètica a partir dels informes que podien realitzar els bombers, tant de Barcelona com de la Generalitat, en les seves intervencions. Ambdues administracions es van comprometre a implementar el protocol, però gairebé 2 anys després la Generalitat no ha fet efectiu el seu compromís, així ho va assenyalar la plataforma en un comunicat. I les entitats de la discapacitat han apel·lat aquest dijous a la corresponsabilitat dels diferents governs en l'atenció a les persones i demana una revisió urgent del sistema de finançament per poder-ne garantir la sostenibilitat i continuar donant servei de qualitat a les persones que atenen. És per això que consideren que és una urgència que s'aprovin els pressupostos públics del 2019, ja que les pròrrogues pressupostàries no el permeten adequar el finançament a les necessitats reals. Les entitats agrupades a la Federació Ecom recorden que fa 10 anys que tenen les tarifes congelades i que aquest fet ha deixat la situació insostenible, que l'any nou se li sumen nous entrebancs financers causats per decisions i desatencions governamentals. I per últim us parlem avui de la Comissió Promotora de Renda Garantida de Ciutadania, que ha denunciat l'opacitat amb què el seu parer s'està implementant la llei que articula aquest pagament. Per exemple, subratllen l'absència de respostes a preguntes que l'entitat ha formulat o el fet que des del setembre de l'any passat no s'hagin actualitzat les dades d'implementació de la norma que, segons informen, es publicaven i s'actualitzaven periòdicament des del 26 d'abril al web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. L'entitat també acusa el govern d'haver incomplert la disposició addicional setena de la llei que subratlla no obligava l'executiu a presentar al Parlament dins el quart trimestre del 2018 un informe sobre l'aplicació i l'efectivitat de la renda garantida de ciutadania durant els 12 primers mesos de vigència de la present llei.
Estàs escoltant Fem Família amb Joan Trias.
Doncs, com dèiem a l'inici del programa del Fem Família d'avui, després que el passat cap de setmana al metro de Barcelona es visqués, malauradament, una nova agressió homòfoba, avui, al Fem Família, hem decidit parlar-ne d'aquesta problemàtica, d'aquesta, de fet, xacra de l'homofòbia als nostres dies. Per parlar-ne de tot plegat, saludem a aquesta hora el president de l'Observatori contra l'Homofòbia, Eugeni Rodríguez. Bona tarda i gràcies per atendre'ns.
Hola, bona tarda.
No sé si has pogut parlar darrerament amb el Diego, el jove agredit. Com està?
Sí, bueno, està bé. S'ha anat uns dies, que jo crec que l'anirà bé per estar amb la seva família, ¿vale? Perquè ell treballa aquí, però bueno, no és de Barcelona. I bé, bueno, la veritat és que ha estat un... Tot i el que li va passar, que va ser gravíssim i va tindre un impacte molt fort, doncs el Diego, la veritat, que és una persona que l'ha sabut gestionar bastant bé. I també, bueno, ha tingut un suport extraordinari, que això sí que ho podem fer, no? Malauradament no podem evitar, no? No podem estar quan passen les coses, però sí que després tenim l'obligació, i això és necessitant nosaltres, com en aquest cas l'Ajuntament de Barcelona i els Mossos d'Esquadra, doncs l'operativa, els mecanismes van funcionar bé. El que hauríem de veure és com pot ser que passi això dins un vagó del metro, no? Aquest és, a dia d'avui, no?, que ja hem parlat de tot el que li va passar, jo crec que seria el tema, no?
Perquè aquest cas de Barcelona, el cas del darrer cap de setmana, és un cas aïllat?
Bueno, a veure, un cas aïllat a nivell d'agressions, no. A Barcelona es donen bastantes agressions. T'he de dir que sempre és la mateixa pregunta, no? O sigui, hi ha les mateixes, però es denuncien més o menys. Jo crec que realment és que, posaré un exemple, no? Des que ha passat tot el Diego hem rebut doncs com una o dues diàries, no? Perquè, clar, hem tingut també doncs una difusió. O sigui, la gent moltíssimes vegades pateix l'agressió i interioritza que no passa res o que no sap on interlocutar, on dir el que li ha passat, no? Per tant, sí que hi ha agressions a Barcelona i a tot Catalunya, però a Barcelona concretament sí que ens preocupa i bueno, hi ha... Les agressions venen moltes vegades de la mà sempre d'homes, normalment joves, no necessàriament, però sí que joves, i bueno, també hi ha doncs, diferents tipus de discriminacions, com també la que es va fer publicada, el dret d'admissió, que és un patiment constant de les persones trans que els porters qüestionin la seva identitat. No? Aquesta seria una mica la radiografia així d'urgent a dia d'avui. No?
No sé si darrerament hi ha hagut un increment de delictes per homofòbia o LGTBI-fòbia, i si hi ha hagut, a què és degut aquest increment? A què s'atribueix?
Bueno, és el que et deia, no? Sempre dient que la gran majoria de les agressions LGTBI-fòbiques, no?, a les persones LGTBI no es denuncien. O sigui, hi ha un forat aquí molt, molt fos en el qual hi ha una impunitat enorme i no es denuncien. Les que es denuncien, perquè normalment la gent necessita fer-lo doncs amb una complicitat i una proximitat, ho fan amb nosaltres, sí que és cert que tot el que té a veure amb, quan no són agressions doncs, del calibre de la del Diego, no?, que és una agressió física que es pot detenir als agressors, sí que les que dirien que són més de discurs d'odi, d'insults, d'agressions verbals, bueno, jo ho he dit repetidament, no? Tenim eines, moltes eines a Catalunya que no s'estan utilitzant. Com és la llei que vam aprovar, que és una llei que hauria de sancionar els comportaments a les escoles, que hauria... Tenim un dèficit realment en tot el que és la part sancionadora. Hi ha una impunitat important i jo crec que bé, que si ha de servir d'alguna cosa del Diego, és perquè prenem nota i posem a fer els deures, no? Cal un protocol, ho hem vist, en el metro, que doni seguretat a les persones LGTBI, que sàpiguen què fer, perquè el Diego va apretar el botó que hi ha dins del vagó, li va sortir una veu, però no va li van respondre, però no li van respondre a nivell d'ajut, no? També hem de veure on anava aquesta trucada, no? Perquè, clar, si anava a la persona que està conduint, difícilment podia fer alguna cosa. Nosaltres hem parlat amb TMD per veure de quina forma, doncs, això seria un tema, no? I una altra seria que hem fet una fallida claríssima en tot el engranatge de l'educació. O sigui, no hi ha l'educació adequada perquè els joves, els agressors, no vegin que això no es pot fer i que s'ha de respectar doncs, la diversitat sexual. No?
Em deies que no tot aquest tipus de delictes es denuncien. Per què creus que no es denuncien? Per por?
Bueno, no denuncien precisament perquè l'imaginari que estem construint és d'impunitat total, absoluta. O sigui, ahir deia en el periòdico de Catalunya doncs, que es trobava l'assassí d'un home gai que van assassinar d'una forma molt cruel, no? Van posar amb la seva sang Hitler tenia raó amb un gat en l'any 2000. I, bueno, s'han trigat 18 anys. Bé, no? Bé, perquè no s'ha oblidat el tema. Però, bueno, això genera una impunitat molt gran, no? Genera també una sensació de que no val la pena denunciar perquè no passa res. Per tant, hem de situar en l'agenda política el tema de combatre la impunitat. O sigui, hem de donar, com s'ha donat ara, el missatge que va sortir el dissabte, jo estic content, no va haver-hi una operació dels Mossos, es va detenir, han passat a disposició judicial, el fiscal de delictes ha acusat a deliccionar tot aquest tema, l'Ajuntament de Barcelona també farà l'acusació popular. Això és el que necessitarien sempre, no? I això és una mica el dèficit que tenim. No cal invertir més en voluntat política perquè la violència contra les persones LGTBI no sigui gratuïta.
Ara ens ho comentaves una mica, però que ràpidament dos dels agressors fossin detinguts, precisament en aquest cas, i que l'Ajuntament, com bé deies, es personés com a acusació popular, fa que aquest tipus d'agressions, si més no, de cara a la galeria, sembla que no siguin impunes?
Sí, no, però per suposat, o sigui, el discurs que s'ha llançat amb el Diego en aquest aspecte ha estat brutal, o sigui, jo crec que és d'aquestes vegades, no?, que inclús genera un debat públic, no?, a nivell de mitjans de comunicació, es parla, tothom s'ha vist, bueno, hem rebut milers de tuits, de missatges, de condolència. Jo crec que això és important perquè el possible agressor vegi que no té una cobertura, no?, que no té una complicitat. Això és important, però també és important veure, no?, jo faig una crida, no?, que el metro és un lloc delicat. Per exemple, a Madrid és on hi ha més agressions i els companys de Madrid treballen en aquest tema. I realment a Barcelona doncs, no és el primer, perquè hi ha hagut altres, però sí que és un espai en el qual, clar, necessites estar segur, no?, si estàs amb un company, amb una companya, si estàs agafat de la mà, si tens una expressió doncs, de gènere doncs, que parar l'altre doncs, pot significar doncs, interpretar-te, has de saber que si passa, o sigui, si no tens la complicitat de la gent que està al teu voltant, com a mínim sapiguer que hi ha un mecanisme per al qual tindràs suport, no?, o rotular els vagons. Estem treballant amb això perquè realment és un espai que no s'ha treballat i que hem de començar doncs, a donar aquesta seguretat al col·lectiu LGTBI.
Si obrim una mica més el focus, Eugeni, a dia d'avui, estem parlant del segle XXI, la comunitat LGTBI pateix discriminacions, ja no físiques, com han quedat demostrades, sinó laborals, socials...
Mira, et puc dir l'última, que a part, mira, t'ho dic en exclusiva, no et puc donar molts detalls perquè només ho hem rebut per escrit, però aquesta mateixa setmana ens ha arribat una agressió amb una parella que sortien del teatre en el Paral·lel, que li van donar un cop al cap, i també una parella de persones trans que ens diuen que en un bar més cèntric de la plaça Espanya li van cridar l'atenció per donar-se un petó. Per això t'ho dic, que estic parlant de fets que han passat després de la del Diego. O sigui, si continuen passant. És trist, és dolorós, però és el que et deia abans. Tornem a la mateixa pregunta, no? L'engranatge fonamental, que és la sensibilització, l'educació i la lluita contra la impunitat no funcionen de la forma adequada.
Per tant, entenc que l'educació és l'eina bàsica per evitar casos aquests.
Efectivament, o sigui, hem d'invertir tot el que calgui en l'educació, en les escoles, però també en l'educació ciutadana, no? En tots els espais, a les televisions. Una mica hem de donar aquest missatge de que els joves vegin, perquè també hi ha un tema, hi ha una homofobia interioritzada molta vegada, sobretot amb els adolescents, amb els joves que necessiten molts cops fer aquesta demostració davant del grup de que són mascles, de que són forts davant d'una persona que potser se'ls mirall. No sé si m'estic explicant
adequadament,
no? Però és terrible, l'homofobia interioritzada és una de les pitjors eines amb les que compta la violència amb les persones LGTBI.
Per tant, hi segueixo, en ple segle XXI, si em deixes utilitzar aquest terme, és precisament per tot això que segueix costant sortir a l'armari?
Doncs, si has dit la pregunta, el millón, no, dels 1.000 milions d'euros. Realment és un tema que li dono moltíssimes voltes. És dur, però jo ho veig, ho veig. Me'n tranquil·litza veure com la gent doncs, continua dins de l'armari, no? Perquè dins de l'armari a lo millor t'estic dient una qüestió així a cop de d'entranyes, no? Però a lo millor l'home ha acumulat tant que se'ls viu tan bé que la gent li costa sortir, no? Però clar, això té un preu molt gran, que és la construcció després d'aquesta interiorització de l'homofòbia, no? De fer dobles vides, de crear... Bueno, de crear un estat mental i un estat emocional i de relacions doncs, tòxic, no? Per tant, jo crec que el que no podem fer és perpetuar l'armari com a institució.
Deixa'm preguntar-te per últim i rapidíssimament, perquè no vull acomiadar-te sense preguntar-t'ho, com treballa l'Observatori contra l'Homofòbia per tot plegat?
Doncs pues mira, jo t'agraeixo aquesta pregunta i pues, per a totes les persones que ens estiguin escoltant. O sigui, nosaltres som una eina al servei del col·lectiu LGTBI. Qualsevol persona que no dubti, en qualsevol moment que pateixi una situació de discriminació, de violència, de vulneració, de posar-se en contacte amb nosaltres, és molt fàcil. OCH.cat, que és la nostra web, i allà doncs, pot accedir absolutament a tots els serveis, tant estem a Twitter i estem a Facebook. Però nosaltres treballem donant immediatament atenció psicològica per mitjançant de professionals i també assessorament en el cas que n'hi hagi un procés judicial. Si tenim la feina, tenim els professionals i tenim la voluntat doncs, de que aquest servei doncs, pugui ser part per tot el nostre col·lectiu.
Doncs com ens deia l'Eugeni, per més informació, www.och.cat. Eugeni Rodríguez, president de l'Observatori contra l'Homofòbia, moltíssimes gràcies per atendre'ns un dia com avui i per posar llum sobre tot plegat també. Fins la propera, una abraçada.
A vosaltres, una abraçada, bona tarda.
A Ràdio Estel, fem família.
Per últim, el Fem Família i, com fem sempre, us destaquem l'agenda familiar, aquelles activitats que pots gaudir de la família dia rere dia. Com, per exemple, l'exposició Planeta Vida. Pots gaudir d'una visita teatralitzada o participar als tallers Niu de Ciència per infants de 0 a 6 anys i als tallers de descoberta pangeica a partir dels 7 anys. El Museu Blau ocupa 9.000 metres quadrats distribuïts en dues plantes amb modernes instal·lacions i serveis per tots els públics que s'estructuren al voltant d'un immens vestíbul de lliure accés que és el punt de partida i d'arribada a tots els programes i serveis del museu. L'exposició de referència, aquest Planeta Vida, els espais per exposicions temporals, la mediateca, el Niu de Ciència per als infants de 6 anys, les aules, la sala d'actes, els tallers, la cafeteria, el restaurant i fins i tot la botiga. El nucli de l'exposició de referència, aquest Planeta Vida, la Terra avui, ofereix al públic visitant una visió integradora del que és la natura i mostra més de 4.500 peces del fons patrimonial del museu. Els àmbits més amplis corresponen a roques i minerals, fòssils, plantes i animals, però també s'inclouen espècimens de grups com els fongs i els microbis i també les algues. Cada sessió de tallers infantils té una durada de 45 minuts. És una activitat gratuïta, inclosa al preu de l'entrada de Planeta Vida. Això sí, és recomanable fer reserva prèvia. I atenció als diumenges, perquè podem descobrir l'ofici de pastor a la muntanya de Sant Ramon, a Sant Boi de Llobregat. Una activitat que es diu, té porta com a títol, Anem a pasturar. L'objectiu és fer un matí de pastor, conèixer de prop el ramat d'ovelles i xais que passen aquí l'hivern i després d'un petit tastet de pa, vi i formatge, sortir a pasturar amb el pastor i el seu gos. La trobada, com sempre, serà a 9:45 del matí a l'aparcament de terra de l'inici del camí de Golbes, a tocar de la carretera de Sant Climent. Des d'allà es puja caminant fins al corral, uns 20 minuts, on ens espera el pastor per fer l'activitat. S'acaba al voltant la visita de 11:45, una visita que té el preu de 4 euros. Es pot fer una inscripció per aquesta activitat a través del següent correu: lagallata@gmail.com. I avui us proposo també per tota la família una gincana de Barquino a Barcelona. És el proper 2 de febrer. Si vols conèixer una Barcelona diferent i aprendre coses sobre la seva història de forma divertida, pots apuntar-te a aquesta gincana. És una gincana pels barris del Gòtic i del Born, on hauràs de trobar missatges amagats, imatges, resoldre preguntes, seguir les pistes i fer algunes proves per demostrar quin equip coneix millor la ciutat. Només has de crear un grup de 2 fins a 5 persones que inclogui mínim un nen de fins a 14 anys. El preu de la reserva és de 30 euros de forma anticipada i de 35 el mateix dia de la gincana. Pots comprar aquesta entrada anticipada a través del web de Tiquetea. I marxem també, però marxem amb tren, amb el petit tren de les mines. És una bona activitat per sortir amb nens. Es tracta d'un autèntic tren miner amb locomotores i vagonetes dels que circulaven per dins de les galeries subterrànies de les mines del Berguedà. Actualment fa tot el recorregut, però des de l'exterior. Es troba al municipi de Vallcebre, al Berguedà, província de Barcelona, a més de 1.600 metres d'altitud sobre el nivell del mar, en un privilegiat indret i amb un magnífic paisatge on es pot veure des del Montseny fins a la Tossa d'Alp. El recorregut és petit, té una durada de 5 minuts fins a la mina, però us quedareu impressionats amb el paisatge. Es tracta de 500 metres de recorregut que ens permetran gaudir d'un dels barrancs més desconeguts i impressionants del municipi, el torrent del Forat Negre. El trenet miner inicia el seu viatge al pas de nivell de la carretera asfaltada que uneix Vallcebre amb Coll de Pradell. Això permet gaudir en família del paisatge, de les 4 locomotores i de les més de 30 vagonetes que han estat restaurades i recuperades d'antigues explotacions mineres. Quan els viatgers arriben a la mina, un membre de l'associació explica la història minera de la comarca i altres curiositats. I atenció, perquè aquesta és una activitat totalment gratuïta. I finalment us destaquem avui que el plaer de llegir es pot descobrir de ben petit. És per això que les biblioteques de Barcelona ofereixen un gran i variat ventall d'activitats infantils per als pares. Us convidem a descobrir-les. Per exemple, llibres escena, obres de petit format i de curta durada d'uns 50 minuts i basades en llibres que combinen la narració amb la dramatització i el suport d'objectes, titelles i música. O Sac de rondalles, una narració de contes on l'oralitat té el paper central i col·labora també l'Associació de Narradores i Narradors. Aperitius musicals, audicions didàctiques per introduir la música als prelectors i ajudar-los a desenvolupar la sensibilitat i la creativitat. I si en voleu més, també hi ha tallers de descoberta, tallers per divulgar a través dels llibres diverses àrees de coneixements com el medi ambient, l'art, les cultures, una manera lúdica i participativa d'aprendre tots aquest art. El racó dels pares, una altra activitat per assessorar els pares i les mares sobre lectures dels fills o per introduir els més petits en el món dels llibres. Totes les activitats tenen un aforament limitat, això sí, és una activitat gratuïta gràcies a la xarxa de biblioteques de Barcelona.
Fem família. Cada dimecres a 8:15 de la tarda a Ràdio Estel.
Doncs fins aquí una nova edició del Fem Família d'avui. Salutacions d'Antoni Huet a les tecles del so i de servidor Joan Trias. Ens retrobem el proper dimecres a 8:15 del vespre aquí a Ràdio Estel. Jo t'hi espero. Adéu-siau.
Fem Família, patrocinat per la Fundació Joaquim Molins Figueres.
Però en la sequedat arrel el pi crescut des d'ella cap al lliure vent que ordeno i dic amb unes poques lletres d'una breu i molt noble i eterna paraula. Música. mal sobre el tronc damunt la vella mar. Hombre, jo hi guardo el pas del meu camí. Reposa en mi la llum i en calmo ja la nit. Torno la dura veu en un roquer del cant. Torno la dura veu en un roquer del cant.